Directe a la Paeria, el programa de Ràdio Balaguer que repassa l'actualitat de la ciutat i que compta amb la presència als estudis de la Paera en cap de Balaguer, Lorena González. Directe a la Paeria, un espai en què els oients també poden fer les seves consultes mitjançant el telèfon 973 44 52 00 o a l'adreça de correu electrònic radio@balaguer.cat, també al Twitter de la ràdio i al canal d'Instagram.
Molt bon dia a tots els oients de Ràdio Balaguer. Encetem aquest dijous una nova edició del programa Directe a la Paeria, l'edició d'aquest mes de maig. Un programa dedicat a repassar l'actualitat a la ciutat, així com els diferents projectes que es fan des de la Paeria. L'espai compta, com és habitual, amb la presència als estudis de Ràdio Balaguer de la Paera en cap de Balaguer, Lorena González, a qui tot seguit donem la benvinguda. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com és habitual, parlem àmpliament del ple ordinari d'aquest mes i que se celebra avui dijous. Després repassarem altres temes que han passat aquí al llarg de tot aquest mes a la ciutat, el jazz al pati, també l'arpia que la tenim aquest cap de setmana, però primer comencem pel ple, i un ple molt especial perquè parlem de pressupostos que es van presentar aquest dilluns. Ho vau presentar en Guifer Ricard i vostè, Lorena González, i parlàvem d'uns pressupostos que contemplen actuacions i inversions plurianuals que ja es van tenir en compte l'any passat en l'elaboració dels pressupostos i que van dir que s'entenen com a pressupostos de legislatura, d'acord amb les necessitats de la ciutat a mig i llarg termini. És així, no?
Exacte. Nosaltres el que volíem expressar era això, no? Que quan nosaltres l'any passat entrem, diguéssim, a govern i fem la redacció i l'elaboració dels primers pressupostos, diguéssim, d'aquest equip de govern, van plantejar què és el que feia falta a la ciutat, no? I evidentment el que van fer, el primer que van veure era que amb els recursos que teníem no podíem tancar pressupost i que havíem d'anar a deute igualment per poder tancar inclús pressupost ordinari. Per tant, davant d'aquesta situació i sent conscients de que hi havia moltíssima feina per fer, vam doncs planificar una sèrie d'actuacions que volem fer al llarg de legislatura, no només un pressupost d'un any. Creiem que el que hem de fer és tenir vista més enllà d'un any i anar treballant, i per tant és el que vam fer i hem continuat fent en aquest sentit una mica això, no? Tenim la consolidació, vam demanar aquest crèdit, no?, de vora 6 milions d'euros que també et permetien anar doncs amb aquesta seguretat a l'hora de fer les inversions que plantejàvem. Per què? Perquè si tu et poses a fer un pressupost només amb recursos propis, corres el risc de que si a 31 de desembre no has executat aquelles partides amb recursos propis, aquells diners no es poden passar automàticament al pressupost següent, sinó que s'han d'anar a amortització, actualment, a amortització de deute, no? Per tant, aconseguint aquest finançament, consolidant aquest préstec bancari, que ara he lligat amb aquestes inversions, aconseguim assegurar-nos aquestes inversions, no? I en aquest any doncs hem fet el mateix, no? En aquesta elaboració sí que és veritat que hem trigat una mica més del que ens hagués agradat, perquè l'any passat ja es va fer després de 13 anys almenys que no s'aprovava el mateix a principis d'any un pressupost, doncs vam aconseguir fer-ho al primer trimestre del 2024. Aquest any no ha pogut ser així, ha sigut el segon, però sí que doncs això ens diu també que haurem de treballar doncs més abans, no? Abans del que hem pogut fer per continuar fent-ho, no? I el que sí que considerem és que estem tenint en compte doncs algunes partides, com per exemple la de pavimentacions de carrers, com la de les
recordem
voreres...
Recordem que el pressupost, per ficar els oients en context, puja, són
21,9 milions.
Gairebé 22 milions d'euros. I d'aquestos, com a inversió nova, hi ha 1,9 milions d'euros, mm-hmm, que se sumen també amb aquest préstec.
Exacte.
Que són per correccions que s'ha hagut de fer d'alguns projectes que s'han hagut, doncs, hi ha hagut un canvi de preus,
exacte,
etcètera, com pugui ser doncs l'escola Montroig.
Per exemple.
Repassem, si li sembla, alguns d'aquestes inversions més importants. Una de les que es va anunciar era ja el projecte per aquesta oficina d'atenció ciutadana, uh-huh, però també aquesta nova comissaria per la Guàrdia Urbana, no? Com a inversions també importants.
Exacte, és important i també voldria destacar que aquestes inversions, que a més les lliguem al PUOS, que recordem que enguany incorporem el 70% del que tenim, diguéssim, que ens ha sortit publicat que ens donaran per PUOS, val? Que són 734.000 euros a la ciutat de Balaguer.
Que no és poca cosa.
No és poca cosa, vull dir, estem contents amb aquest repartiment i llavors destinarem aquest finançament a tres obres. Una és l'oficina d'atenció al ciutadà, l'altra és precisament la comissaria de la Guàrdia Urbana i l'altra és portar, diguéssim, la llum al refugi i fer la gatera. En aquest sentit, el que incorporem en aquests pressupostos és el 50% d'aquestes obres, perquè també les considerem com a obres plurianuals. Sabem que tenim diferents anualitats per poder gastar els diners del PUOS, però tampoc no volem anar molt més enllà, eh? Volem començar a treballar ja i anar fent la feina, perquè ja sabem que tot costa molt, per tant, quan més marxa li posem, doncs abans estarà fet. I en aquest sentit són aquestes tres obres que estaran lligades al PUOS, val? Parlo de les tres perquè van lligades en aquest mateix sentit. Creiem que és important, sobretot el tema de l'oficina d'atenció al ciutadà, que el ciutadà tingui un servei més de proximitat, de gestió diària del dia a dia, doncs amb més facilitat, que a més recordem que aquesta oficina d'atenció al ciutadà incorporarà el caixer bancari, que és tan esperat i tan demanat, i inclús per nosaltres també, no? Que creiem que ha d'haver un caixer automàtic al centre històric, per tant, és important. I el tema de la Guàrdia Urbana, després ja ho lligarem també, no? Amb aquesta aposta per la millora del nostre cos de seguretat local, no només serà el tema de la comissaria, sinó que també ampliarem amb personal, també els hi donarem doncs, una sèrie de temes, de qüestions que segurament milloraran aquest tema.
En referent a aquest caixer, és a dir, es recupera aquest tema. Van tenir unes converses...
Bueno, clar, això s'ha incorporat al projecte de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà perquè hi hagi d'incloure's un caixer automàtic. Això així ho volíem, així ho necessitem i evidentment en aquesta construcció haurem de veure quin caixer hem de posar i tot el que sigui, però s'ha d'incloure i s'inclourà un caixer automàtic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
És una gran notícia doncs, pel centre històric, aquesta recuperació del caixer
automàtic. És una cosa que l'hem dit des del principi.
És una demanda sobretot dels comerciants pel dia a dia, però també pels caps de setmana, quan hi ha el dissabte el mercat setmanal.
No s'hagués d'haver permès que es tanqués una entitat bancària com aquesta. Però bé, la recuperarem.
Altres temes de la inversió, doncs, evidentment, és el manteniment de carrers, també altres partides que fan referència al manteniment habitual que es fa aquí a la ciutat, però també hi ha algunes inversions dins d'aquest capítol d'inversions noves, que és, per exemple, doncs, les obres aquestes també reclamades del carrer Barri Nou. S'han pogut reunir amb els veïns? S'han pogut parlar ja del projecte definitiu?
No, de fet, és que, bueno, com bé sabem, vam haver de tornar a presentar o no a aprovació inicial, perquè la modificació d'aquestes peticions que ens havien fet els veïns doncs modificaven l'import del projecte més enllà del que es permetria per fer una modificació senzilla. Per tant, vam tornar a començar el procés. Per tant, s'inclou tot el que han demanat els veïns, excepte un parell de qüestions. Una perquè no era l'àrea d'actuació del projecte i l'altra perquè per normativa no es podia complir el tema dels bancs, tot i que després tot es pot fer, però sí que és important i hem inclòs dins del pressupost aquest projecte ja amb el nou import per poder esdevenir una realitat.
Un altre dels carrers que també, i ho vam comentar el dia de la presentació dels pressupostos, era el molt reclamat carrer de Cervantes. Ja van avançar que s'està fent una modificació del projecte a través de l'oficina tècnica, sobretot per mirar que els veïns no hagin de fer una despesa tan elevada com hi havia, com la que els hi hagués pertocat si s'hagués tirat endavant el primer pressupost que es va fer en aquell moment.
Clar. Aquí recordem que ja vam fer una primera trobada amb els veïns presentant-los un projecte que, doncs, que pujava una quantitat que no estaven disposats a assumir perquè bé, evidentment pujava més i llavors vam agafar el compromís de revisar aquest projecte, de veure per on podríem, diguéssim, doncs, rebaixar econòmicament o mirar si alguna cosa que ja està bé, veure si es pogués fer i per tant sabem que això es dilatarà en el temps, per tant en aquest pressupost això no s'inclou. No vol dir que després se poden fer modificacions de crèdit, se poden fer moltes qüestions, però no podem ficar-ho aquí ja i consolidar unes partides quan encara hem d'estar, diguéssim, d'acord amb els veïns i que les coses puguin tirar endavant, no? Vull dir, també som una mica coherents i conscients del que es pot fer ara i el que no. Vull dir, tampoc ficar diners per fer un brindis al sol i no poder-ho executar, tampoc no creiem que sigui la manera.
Altres projectes que també contemplen dins de les inversions per aquest any hi ha la substitució de les lluminàries a les escales del carrer Giradeta i també en referent a il·luminació i a patrimoni hi ha aquesta nova il·luminació que es farà al Castell Formós i la consolidació de les restes arqueològiques i també aquesta inversió que es fa amb la muralla Miral.
Sí, pel primer tema, el tema del carrer Giradeta serà un nou sistema que intentarem fer aquesta prova, no?, d'il·luminar-ho amb sistema solar, que jo crec que també és important fer una mica d'innovació, veure com funciona aquesta il·luminació en la via pública, en aquest cas en les escales del carrer Giradeta, amb un sistema que et permeti ser una mica doncs, més sostenible i bueno, doncs aquesta és una aposta que fem. I l'altre tema també és perquè bé, ja s'està treballant amb el Castell Formós ja fa molts anys, ja ho sabeu, però també tenim una subvenció del Departament de Cultura de 86.400 euros, si no m'erro, i per tant també podrem continuar treballant en aquestes tasques d'il·luminació del Castell Formós i de restes arqueològiques.
Si li sembla, anem al capítol 1, que és el capítol de personal, i m'agradaria començar, si li sembla bé, és pel tema de la Guàrdia Urbana. Hem parlat de la comissaria i també es fa un reforç de personal. Passarem a ser 20 agents. Això és una notícia molt important per Balaguer.
Sí, nosaltres creiem, ja ho vam dir, tant un grup com l'altre, també ho vam comentar a la roda de premsa, apostàvem per fer un reforç a Guàrdia Urbana, sí que creiem que feien falta efectius, i si ara mateix disposem de 16 agents, la nostra aposta és crear, doncs, en definitiva, acabaran sent 4 places més. L'estructura que volem del cos de la Guàrdia Urbana seria la d'un sergent, 3 caporals i 16 agents de la Guàrdia Urbana. Per tant, el que sí que farem és la creació d'un nou caporal i la creació de 4 agents més. Ja, diguéssim, tenim 2 agents de Guàrdia Urbana que estan en segona activitat. Per tant, per regularitzar i per poder crear més agents, el que fem és crear 2 places de segona activitat en les que s'ubicaran les persones que ara estan fent aquest tipus d'actuació, i les 2 places de gent que alliberen es podran treure a cobertura. Per tant, això ens deixarà tenir més plantilla a la Guàrdia Urbana. Creiem que és important per la seguretat de Balaguer. Nosaltres també ja ho vam dir des d'un principi, que creiem que s'ha de fer aquest reforç, i doncs de moment aquesta creiem que és una aposta clara per millorar la situació de la Guàrdia Urbana.
Ara que parla de seguretat i de reforç, va haver el reforç del Zarro, que es va fer aquesta prova pilot, i ara es fan aquestes patrulletes també conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana pel centre històric i d'altres punts, diguéssim, conflictius de la ciutat.
Exacte. De fet, la feina que estaven fent els, diguéssim, els Zarros, els antiavalots, de fer, per exemple, cada dia centre històric, ens consta, i així ens ho han dit des de Mossos d'Esquadra, que continuen fer-lo ells des de les patrulles de seguretat ciutadana de forma diària. Per tant, vull dir, no vol dir que no veiem ara la furgoneta, no vol dir que s'hagi deixat d'actuar, sinó que els mateixos, el mateix cos, però dins d'un altre operatiu, que és el de seguretat ciutadana, continua venint cada dia a fer, doncs, aquests passejos i aquesta actuació dins del centre històric, no? I també en altres punts. Què passa? Que nosaltres ara també identifiquem diferents punts que poden ser zones calentes, punts conflictius, i sí que en aquesta mesa operativa en la que vam estar els cossos de Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, els vaig demanar personalment que poguéssim fer una mica de reforç en aquests punts que ara, doncs, tenim aquests conflictes, no? O que es poden anar de mare. Ara que vindrà el bon temps, que tindrem les finestres obertes, que la gent no té pressa per marxar a dormir, que estem bé al carrer, doncs creiem que és moment de posar fil a l'agulla i de començar-ho a tantejar. I per tant ens van dir això, i es van oferir a fer-ho de forma conjunta, patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, que ja feia un temps que estàvem fent operatius similars, per exemple, i els continuem fent, a la plaça de la Sardana, que s'estan fent setmanalment aquests també punts mixtes dels 2 cossos. Per tant, bueno, s'ha de treballar en aquesta línia, i jo contenta de que estiguin amb aquesta disponibilitat i de veure com podem fer que la gent també es trobi, doncs, més segura als carrers i que estigui més tranquil·la.
Un altre dels punts que també inclouen els pressupostos per aquest any, que de fet també era una partida de l'any passat i que s'actualitza, és el tema de la instal·lació de càmeres a la via pública.
Exacte.
Sabem que vam parlar d'aquest tema amb vostè ja fa uns mesos i que estàvem pendents sobretot per tot el tema del legal.
La tramitació
legal. No és tan fàcil posar unes càmeres.
No, de fet, quan vam anar a veure el Departament d'Interior amb la consellera i amb el director general, vam parlar amb ells i dir, escolta, volem fer això, i ens van donar una mica de pautes, d'uns inputs que potser no ens havien arribat a dir abans, i que paral·lelament estàvem treballant ja en els plecs tècnics i administratius. Per tant, ja tenim una feina avançada, però sí que ens van donar una mica el camí a seguir per poder-ho fer, no? Doncs ara, a partir d'aquí, és quan podem ficar-nos mans a l'obra. Evidentment hem incorporat també una miqueta més de partida, perquè a nivell pressupostari, doncs, sembla que hem afegit 25.000 euros més. Teníem 200.000 euros de l'any passat a través del préstec, hem ficat 25.000 euros més per poder fer ja, doncs, quan tinguem tota la tramitació, la notificació feta expressament al Departament d'Interior a través dels Mossos i tot el que ens han dit, que de fet ja estan treballant des del cos de la Guàrdia Urbana en aquest sentit, doncs que ho poguéssim fer, que ho poguéssim licitar i que, si us plau, poguéssim tenir les càmeres el més aviat possible.
També es contemplaven les inversions, la contractació d'un nou aplicatiu informàtic per facilitar la feina del dia a dia dels agents.
Exacte. Penseu que ara estan treballant molt de forma manual o amb programes, doncs, molt senzills informàticament, no? O pot ser un Word, un Excel o una recopilació. Jo recordo que quan hem de fer les juntes locals de seguretat sé que han d'estar molt temps per recopilar tota la informació perquè no està, diguéssim, centrada en un aplicatiu o ben classificada per a ser de fàcil accés, i creiem que és primordial que puguin tenir un aplicatiu en condicions, que puguin fer la feina, que fent un filtre puguin veure totes les denúncies d'una determinada manera, doncs robatoris, i que surtin tots, o velocitat, i que surten tots, no? I això ara mateix, doncs, malauradament no ho tenim. I per tant creiem que això també els donarà un impuls i una facilitat per fer la feina del dia a dia.
Continuant encara amb el capítol 1, que és el tema de personal, una de les incorporacions que s'incorporen és la figura del veterinari, que des de l'equip de govern, doncs, considerant, doncs, molt important pel tema de no només com a veterinari pel que pugui ser el centre d'acollida d'animals, sinó per d'altres temes, que potser des de la celebritat de la ciutat o el control del mercat setmanal.
Exacte, vull dir, quan parlem d'un veterinari, tothom potser té al cap de dir, mira, doncs ara volen tenir un veterinari perquè pugui castrar els gats, els gossos, no. No va en aquest sentit. Això ja tenim uns serveis especialitzats de contractats de veterinaris, que tampoc es descarta que pugui fer aquesta feina, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de temes, d'assumptes que afecten i que tenim competència des del món local, que per exemple podria ser el tema del mercat, no? Doncs un veterinari és el que, si s'hagués de fer alguna inspecció o alguna qüestió, t'hauria de fer un veterinari, tant a nivell de fruites, verdures, el que pugui ser, que s'hagin de fer qualsevol investigació, qualsevol requeriment, qualsevol qüestió, hauria de ser un veterinari. No només això, qualsevol inspecció a locals comercials, no? Que això abans ho feia el Departament de Salut de la Generalitat i que ho va deixar de fer, van deixar de tenir aquests tècnics al territori, i per tant és competència que ens van traspassar als ajuntaments, als municipis, i per tant nosaltres també això és un perfil que ens faria falta. I bé, tot el tema de salut pública, que també pot anar molt de la mà a través d'aquest veterinari, no? Doncs de poder mantenir, doncs, un espai, doncs, en millors condicions, inclús controlar el tema plagues, vull dir, tot això és el que un veterinari pot fer. No és tant la visió convencional que tenim de veterinari, sinó que és una peça que tenim molts temes i que crec que és clau que puguem comptar amb un veterinari.
Una altra incorporació que també es fa a la plantilla de l'Ajuntament és un reforç, que seria un cap de l'àrea de recursos humans. Vostè va parlar que la plantilla de l'Ajuntament és molt gran i que cal una nova incorporació per poder donar un enfortiment al departament on s'ha vist que falten mans.
Exacte. Nosaltres tenim, clar, pensi que tenim dues persones al Departament de Recursos Humans i que al final s'està fent moltíssima feina. No vulguin imaginar tot el tema de les estabilitzacions, les contractacions que s'han anat fent durant el 2024, que s'ha fet una feina ingent i que s'ha d'agrair molt, però també trencant molt i sirgant molt, i a vegades el que fa falta és que tinguis, doncs, evidentment, més mans i també, doncs, una organització per potser no anar tan ofegats, que jo crec que també és donar aquest suport, aquest reforç al departament, donar-li, diguéssim, un sentit, com ho diria, doncs, que tinguis una persona que estigui des de dalt veient què és el que ha de fer i que llavors es pugui anar treballant, doncs, sense parar, perquè no es pot parar perquè són molts treballadors, però sí que creiem que aquest departament es mereix un reforç.
I continuem parlant de recursos humans, s'ha acabat ja tot el procés d'estabilització del personal de la Pairia? Falta encara algú per estar?
Bueno, de fet, ja tot això ja s'ha acabat, i ara tot el que queda és, doncs, perquè no vam poder entrar als processos d'estabilització, no? Per exemple, els que complien, recordin que s'havien d'estabilitzar els que complien fins a no sé quin any de contracte, no? Em sembla que del 2016 enrere, hi havia diferents casuístiques i algunes havien d'anar per estabilització, altres havien d'anar a concurs lliure obert, i per tant això és el que estem fent. Ara també tenim una gran feina de que s'està treballant, tot el tema de la RLT, posar, doncs, tots aquests que no van entrar a estabilització, com s'ha de fer, si s'han de fer instruments de planificació per baixar la interinitat, evidentment, perquè això és el que ens exigeix la normativa, baixar aquesta interinitat i que cada vegada més treballadors tinguin la seva plaça, el seu lloc de treball, i en això també s'està treballant.
Ja li vam preguntar quan va presentar els pressupostos que en relació a la relació de llocs de treball, que la presentaria el mes de juny, i sembla que va una mica retrasada, no, aquesta RLT?
Sí, ha sigut també per qüestions no només de la Pairia, sinó que la mateixa empresa també ha tingut una sèrie de qüestions que han fet retrasar això, vull dir, també han tingut absorcions d'empreses i demés, i bueno, va estar una mica parada, però no en cap cas per voluntat de la Pairia ni molt menys. I sí que és veritat que ara, doncs, el dia 2 i 3 de juny vindran a fer entrevistes i continuar treballant amb les fitxes, amb els treballadors, i a partir d'aquí sí que els hi demanarem que, bueno, de fet ja ho saben, estan assabentats, de que després d'aquestes reunions el que voldrem és una calendarització per ja veure com s'ha de fer la valoració de llocs de treball. Una cosa és la relació de llocs de treball, que seria com la teoria, quina forma hem de tenir, o sigui, com ha d'estar, no?, estructurada la paeria, i l'altra cosa és arribar amb aquesta estructura, arreglant tot el que s'hagi d'arreglar, quin cost econòmic tindria, que és la valoració dels llocs de treball. Quant costaria cada plaça d'aquestes que hem dit que necessitem per a regularitzar l'estructura de la paeria?
Va avançar que, de moment, el pressupost, el capítol 1, està tancat, per tant, aquest any no s'espera cap modificació, però compliran el que diu la RLT?
Home, clar, però també ho va explicar el tècnic que va venir de l'empresa, s'haurà de complir, evidentment, però evidentment s'haurà de prorratejar a les anualitats que permeti el propi pressupost. Vull dir, que podem estar parlant de que potser, qui sap, si la valoració de llocs de treball acabarà veient que ens implique un sobrecost de 300.000 euros o 400.000 euros. Clar, ho desconeixem. Ara, fer previsions sense saber de quin mal hem de morir, parlant així, doncs seria una mica agosarat i inclús, doncs, pot ser imprudent. Almenys sabrem on som i què necessitem. Llavors és la manera en què es podrà planificar i llavors es podrà tenir en compte. De la mateixa manera que els pressupostos planifiquem quines han de ser les inversions, doncs al final ja sabem que no és el capítol 6, el tema del capítol 1 és un altre, però ja veuràs com hauràs de planificar els propers anys per a complir amb aquesta valoració de llocs de treball.
D'acord. Parlem ja del tema de números del pressupost. Hem parlat d'aquesta previsió d'ingressos de 734.000 euros del PUOS i també podem fer, si li sembla, números de com està actualment l'endeutament de l'Ajuntament. Parlem d'un endeutament d'un 48%, que encara hi ha marge de maniobra.
Sí, de fet, m'han passat els números, ara no els tinc aquí, m'han passat els números, però sí que més o menys, i nosaltres quan vam entrar hi havia un 33% d'endeutament, crec, recordar els papers que ens van donar el dia que vam constituir la paeria, i evidentment sí que vam incrementar amb aquest préstec de 6 milions, bueno, no arribava a 6 milions, però ara sí que anem al voltant d'un 40 i llarg, m'han comentat, tot i que hauríem de comprovar ben bé tots els exiguts, ara estic acabant de veure tots els números també per aquesta tarda, i el que sí que podria dir és això, que ara, per exemple, s'amortitza, si tot va bé, amb aquest ple també portarem l'amortització de 487.000 euros de deute, i que, evidentment, aquest endeutament baixarà considerablement el dia que des del Departament d'Educació ens retornin aquests 2 milions d'euros de l'escola Montroig. Evidentment, hem d'anar treballant. Tenim un endeutament, ja diguéssim, com una mica enquistat de fa anys, però aquest seria el que també... L'escola Montroig és el que també es queda aquí, està com a consolidat, i és el que hem de cirgar per fer-lo moure perquè puguem construir l'escola i ens tornin els quartos.
Que de l'escola Montroig ja va avançar que falta acabar de fer unes petites modificacions perquè donin finalment l'okay al departament.
Una cosa és el tema del projecte i l'altra cosa és el tema econòmic. Aquí tenim dos temes. El tema del projecte, diguéssim, del projecte, que és tema oficina tècnica, que és el que està gestionant això amb els redactors del projecte, estan acabant de fer aquestes consideracions que ens han passat des del departament per a millorar aquest projecte o per acabar de complir, perquè ens donin l'informe favorable perquè el puguem licitar, però per altra banda tenim aquesta part econòmica, que és la que estic batallant amb el Departament de Presidència i amb el Departament d'Educació, perquè tenim el compromís de que assumeixen la diferència, el sobrecost, no?, de l'actualització del preu del projecte.
1,3 milions, em sembla que vostè va
apuntar. 1,3 milions, sí. No, sé que és una mica més, però és 1,3 milions arrodonint. I llavors tenim el compromís del conseller Dalmau quan va venir a fer aquesta visita institucional i, per tant, aquesta és la que estem batallant. De fet, parlem amb el Departament d'Educació i diuen sí, el tema de l'ordre del conveni està donada l'ordre perquè es faci, però només ens falta que ens alliberin aquests diners des del Departament d'Economia. Per tant, estem treballant i tocant totes les portes per a desencallar aquest tema el més aviat possible. Tot i això, quan tinguem l'informe favorable del projecte, ja podríem fer una licitació anticipada i es podria anar fent tota la qüestió de doncs, tota la licitació, no? I ja sabem que tarda uns dies, unes setmanes, però això ja es podria anar avançant i l'únic és que no es podria adjudicar fins que tinguéssim doncs aquest conveni fet o signat, passat pel ple, amb el compromís d'aquests diners que falten.
Molt bé. Tornant al pressupost de la paeria, són 21,9 milions de pressupost i d'aquests 5,3 són referents a l'Olímpic. Uh-huh. Si li sembla, repassem una mica les inversions que hi han previstes a l'Institut Municipal per Progrés i Cultura. Uh-huh. I entre d'altres equipaments, doncs, hi ha l'adquisició d'un nou equip de so pel Teatre Municipal, hi ha unes vitrines per conservar millor tota l'obra de Josep Vallverdú a la biblioteca.
Uh-huh. Sí, aquí, bueno, el tema de l'equip de so del teatre és perquè el que hi havia es va espatllar i de fet ara estem llogant un i s'ha de substituir i per tant el que fem és incloure, que són 32.000 euros aquest nou equip de so, és el que havia des de l'inici del teatre, vull dir que ha fet un molt bon servei, però ara sí que
des de l'any 97.
Clar, ja l'hem de substituir i per tant l'hem inclòs aquí. Paral·lelament també al teatre hem inclòs una petició que portaven, no, els tècnics demanant, que era una màquina hauran vist en molts comerços aquestes màquines per poder pagar i que la persona que atén no agafi els diners, no? I per tant doncs, ens han demanat això i per tant també ho tenim inclòs.
És una màquina per vendre entrades.
De cobrament. No, de cobrament. És a dir, l'entrada la donarà el treballador de la casa que la donarà, però no agafarà els diners de l'usuari, sinó que els ficaran a la màquina i la màquina serà la que recaptarà tots aquests diners. No hi haurà, diguéssim, moviment econòmic per part dels treballadors de la casa. Després també hem assumit a nivell d'inversions diferents peticions que sí que el Consell General de l'Olímpic, el senyor Vidal, es va queixar molt de que havia pujat molt el pressupost en comparació d'altres anys i que no entenia on estava aquest increment. I bueno, el que sí que sabem és que hem assumit una sèrie de peticions que feia temps que demanaven tècnics i que, doncs bé, a nivell d'infraestructures, mobiliaris, aires acondicionats, esplits de 1.000 euros, no? Vull dir, aires acondicionats amb cara i ulls, bueno, per espais més grans i que es necessiten. També el tema de les escoles bressol. L'any passat ja van fer un suplement d'inversió, no? Que també van agrair perquè hem canviat diferents espais dels patis i de més, immobiliari i de més que necessitaven i que els ha anat molt bé i ara continuarem també doncs, amb els ombrejats, amb dels estors de les vidrieres i això creiem que també els donarà un millor servei. Pel que fa a activitats, també voldria destacar que hem incorporat una mica més de partida a partides com, per exemple, els encontats que enguany arriba a la seva desena edició i, per tant, donem una mica més d'impuls amb aquesta festa que crec que està hiper consolidada, que la gent ve encantada i que s'ha marcat un nom molt gran perquè hi ha molta gent que de fora, que també que ve, evidentment els de Balaguer ja ens l'estimen perquè és la nostra, però sí que és veritat que creiem que havíem de fer aquest plus, aquest donar una mica més de partida econòmica per fer una gran festa. Paral·lelament també, i vostè ho sap, enguany fan 40 anys Ràdio Balaguer i també hem incorporat una miqueta més de pressupost, hem canviat el logo, hem de fer més cosetes, no? I per tant doncs, també donem aquest impuls al mitjà que ens ajuda a comunicar dia a dia el que passa a la casa.
Però perquè ens pertoca, gastem molt poquet.
Bueno, però en gastàvem menys.
Ha pogut presentar els pressupostos a la resta de l'oposició? Què li han transmès?
Sí, de fet, el de l'Olímpic fa molts mesos que els vam acabar, tancar. De fet, vam començar a l'octubre. El de l'Olímpic vam començar a l'octubre a treballar-lo. De fet, als tècnics de la casa els hi vam demanar li van fer les peticions d'inversions i activitats. Me sembla que amb una data límit de mitjans de setembre, crec recordar, o de finals de setembre, i ja va ser a l'octubre que ens vam ficar a veure què demana cada departament i veure com ho podem quadrar. Una vegada fet, el de l'Olímpic, vam reunir-nos amb els diferents grups de l'oposició per explicar-los-hi i bueno, els dubtes que van tenir doncs, els van exposar i bueno, ens vam reunir amb tots, menys amb ara sí, perquè Balaguer ara sí va demanar que es volia reunir per parlar dels dos i per tant sí que en aquella primera tongada de reunions no el vam convocar perquè així ho va demanar ell i en aquesta doncs, també una vegada l'hem tingut, també ens hem reunit a tots i cadascú dels grups de l'oposició per poder-los explicar el pressupost que el poguessin tenir de primera mà per treballar. Sí que és veritat que des del dia que els hi van passar els documents i demés ja els vam avisar, no? Que estaven acabant de perfilar des del departament, departaments d'economia, no?, que poguessin potser fer algunes variacions, no?, de, bueno, per acabar de tancar i quadrar, però sí que és veritat que nosaltres ho vam fer, alguns ens va fer alguna apreciació, altres van escoltar i prou, però bueno, nosaltres és el que volíem fer, presentar-lo i que almenys el sapiguessin de primera mà abans de fer la informativa del ple i amb el temps perquè poguessin fer qualsevol proposta si ho creien.
El pressupost de l'Ajuntament és, sense cap mena de dubte, un dels plens més importants de l'any, però en aquest ple també hi ha altres temes que es debatran i un dels que ens ha cridat l'atenció és el tema del calendari festiu de l'any vinent, perquè a més doncs, pels balaguerins doncs, hi ha una sorpresa perquè hi ha una consolidació del que s'ha anomenat moltes vegades com la Transsegre, com la festa major de l'estiu. Explica'ns una mica quins seran aquests canvis.
Sí, en aquesta ocasió, clar, sobretot també el món educatiu ens apreta molt amb aquests mesos de l'any perquè els indiquem quins han de ser les festes, els dies de festa local de l'any que ve, perquè han de fer els seus calendaris i han de saber quins dies han de fer de lliure disposició i de més, i per tant també creiem que era important ja identificar aquests dies. Hem estat parlant a la comissió de govern i bé, la proposta que portem al ple és, evidentment, posar els festius del 26, el 9 de novembre, com no pot ser d'altra manera, que és la festa del nostre patró, la festa del Sant Crist, i per altra banda, amb aquesta aposta que hem fet enguany de dir ei, ara tindrem la festa major de l'estiu, no?, que serà Transsegre, doncs hem apostat per fer el segon festiu local el 13 de juliol, que serà, s'escaurà el dilluns després de Transsegre. D'aquesta manera donem aquest reforç i fiquem un dia festiu per festa major. Recordem que aquest any també Transsegre, la paeria es vol que més ja no tindrem aquest conveni amb l'associació d'Almirals Cup Light, sinó que és també la paeria la que assumeix aquesta coorganització amb l'entitat i per tant també donem aquest impuls a que aquesta festa major esdevingui doncs, la festa major d'estiu de Balaguer, que a més tenim la sort de que no hi ha cap altre municipi del voltant que ens coincideixi, pot ser de les primeres festes majors de l'estiu i per tant creiem que és molt important doncs, posar aquest èmfasi de que doncs, divendres a la tarda a vespre ja començarem amb activitats, dissabte, diumenge i dilluns doncs, podem acabar de rematar aquesta festa.
Que el dilluns serà en aquest cas el de l'any vinent. De moment aquest dilluns després de Transsegre ens tocarà treballar.
Exacte.
Uns altres dels temes que hi ha que es portaran a aprovació en el ple d'aquest dijous és aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu d'adequació de l'espai AFA a l'escola Gaspar de Portolà de Balaguer.
Sí, és una caseta que es troba dins de les instal·lacions de l'escola Gaspar de Portolà i que està compartida amb l'AFA de l'escola i l'Esplai Gaspar de Portolà. Per tant, és una instal·lació que doncs, creiem, no? I ens van demanar també així millores a nivell inclús d'accessibilitat, de posar portes més amples o inclús alguna corredera, fer coses d'adaptació i, bueno, perquè és una caseta que té els seus anyets i, per tant, és una mica l'adaptació per a que estiguin en millors condicions tant una entitat com l'altra. I, de fet, creiem que bueno, això ja es va passar al ple, ja s'ha fet l'aprovació inicial, s'ha passat el termini d'exposició pública i ara el que fem és fer l'últim tram d'aquest expedient, no?, que és l'aprovació definitiva perquè es puguin començar a fer les obres.
Un altre dels punts serà el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida, l'UdL, i la Paeria de Balaguer per al bus de radiorefineria pilot que està situada al polígon industrial Canllong. Recordem que les instal·lacions ja estan en funcionament, ara es fa aquesta signatura d'aquest conveni i em sembla que ben aviat ja presentaran a la ciutadania què és el que s'hi fa.
Sí, el que vam parlar amb les persones de l'UdL que van venir bueno, a veure o a parlar amb nosaltres és sobretot, ja hi havia el primer conveni, no?, el dia que es va bueno, amb l'anterior legislatura, ja hi havia aquell conveni que va ser, diguéssim, el de la construcció pròpiament dit, i ara el que és un conveni de cessió de l'espai, cessió de via pública per poder bueno, que puguin fer aquesta tasca de la biorefineria a través dels estudiants de l'UdL, però també oferint-ho a empreses que vulguin fer doncs, les seves investigacions o els seus experiments. Jo crec que és important, no?, que puguem tenir aquest servei actiu ja, que també ha costat pel tema d'instal·lacions i qüestions que sempre es retrasen més del desitjat, però una vegada està, ara sí que també vam demanar de fer una inauguració oficial, presentar-ho a la ciutadania, saber què és el que tenim allà i què és el que s'hi fa i, per tant, ara portem a aprovació aquest conveni que és de cessió d'ús de l'espai i després, posteriorment, el que haurem de fer doncs, és aquesta posada en presentació social, no?, a la ciutadania de Balaguer.
I finalment, són una quinzena de punts els que els portaran a debat aquest dijous. Un altre dels punts que ens ha cridat l'atenció és la declaració especial interès o utilitat municipal d'obres del desplaçament de les línies aèries de 25 kW sobre el circuit Bombes Castellón-Roy i el Besa Menàrguens, a l'entorn del monestir de Santa Maria de les Franqueses. Per situar els nostres oients, si estàs al monestir de les Franqueses, hi ha unes línies de molt alta tensió que visualment diguéssim que no queden massa maques, no?
Exacte, aquest entorn el que et fa et fa un impacte visual quan estem a les Franqueses, no? Els que hi anem, i per tant el que estem fent aquí és el que es proposa és declarar d'especial interès les obres d'aquest soterrament per a que es pugui treure aquest impacte visual, per a que d'aquesta manera el qui ho ha de fer es pugui beneficiar un 75% l'impost de construccions i obres, no? I per tant creiem que és un win-win. Sí que és veritat que el qui ho demana és un particular, però creiem que poder treure aquelles línies, diguéssim, de l'entorn de Santa Maria i treure aquest impacte visual, doncs jo creiem que és important pel propi entorn del monestir.
I si li sembla, doncs deixem, no sé si vol comentar algun altre punt de l'ordre del dia d'aquest dijous, i si no, si li sembla, com anem a repassar altres temes.
Com que serà prou llarg, jo entenc, suposo que l'escoltin tots avui a través de Ràdio Balaguer, que segurament serà interessant.
Els plens amb el pressupost sempre són enormement llargs.
Seran llargs, i avui doncs tenim, no és un únic punt de l'ordre del dia, sinó que en tenim uns quants, però agafeu força, que venim.
I si li sembla ara, doncs deixem el ple de banda i anem a repassar altres temes dins de l'àmbit cultural que han passat a la nostra ciutat al llarg d'aquest mes. No parlem de Firacú perquè ja vam parlar àmpliament, però sí que parlem, i si comencem pel principi de mes, va ser de la Fira dels Somnis, tot un èxit, 3.000 corredors, més de 60.000 euros recaptats i el que queda encara per recollir, i els objectius que es van marcar doncs totalment assolits, i a més a més amb un ambient totalment festiu i conscienciació sobre el càncer infantil.
A més, el dia ens va acompanyar moltíssim, va fer un boc en amore, llàstima de no poder utilitzar, no?, la llera del riu, perquè evidentment sabeu que està el riu com està, però bé, es va poder reubicar les diferents activitats. Crec que va ser un èxit total, la gent venia, sí que al principi potser no van venir a córrer tots els que es pensaven, perquè al principi feia un dia una mica que semblava que havia de ploure, però bé, després va ser tot un èxit. Els municipis de la comarca es van volcar, van venir amb gegants, van venir amb activitats, van venir al passeig dels municipis. Va ser, total, música, cultura, entitats, crec que... És que aquesta també és una molt consolidada. Recordem que l'any que ve farem 10 anys, per tant, haurà de fer
festa
també
grossa.
Festa grossa. I bé, jo crec que genera molta consciència. És una, al final és una fira molt, molt, molt familiar, i creiem que a nivell de conscienciació és molt important que també la gent vingui, ho vegi, i no és només, vinga, va, passar el dia. No, és que es fan projectes, també inclús des del CRP, per conscienciar els més petits de casa a través de les escoles, de que puguin fer projectes, de que puguin saber els sentiments, les famílies, no? Aquest any, per exemple, parlàvem d'això, de les diferents cares de la malaltia, no? Com expressaven els familiars o els que tenien algú conegut, quina cara, no?, li poses al càncer. Vull dir que crear aquesta consciència, crear aquest dia de solidaritat, recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil, és com que no té cap fuita, eh? El projecte no té cap fuita i té una feinada, jo sé que és una feinada espectacular, però encoratjar a tothom a participar-hi, evidentment a l'associació de Balaguer contra el càncer infantil, que continuï, que no perdi forces, perquè realment s'està fent molt, molt, molt bona feina.
Parlava d'un ambient familiar, també, a més, és una festa que dona nom també a Balaguer, i un altre esdeveniments que han tingut lloc aquest mes i que també donen nom a Balaguer, i que sobretot referent amb un ambient també familiar, i en aquest cas és el Jazz al Pati, que s'ha desenvolupat del 14 al 17 de maig. Es fan audicions escolars, però també de cara al vespre doncs és concerts per a tot tipus de públic. També és un altre esdeveniments també consolidats aquí a la ciutat, i que enguany ja arribava a la 8a edició.
Exacte, i a més enguany començava, amb un dia que no ens va deixar fer-ho al pati de l'escola perquè va ploure, però sí que va començar amb un acte cultural, no estrictament de música en directe, sinó la projecció d'un documental que deia "Posa una banda de jazz a la teva vida", no? I crec que va estar molt bé a través del projecte Margues, i crec que va estar molt bé, i sobretot tota l'oportunitat que tenim des de Balaguer de veure doncs, alumnes de l'ESMUC, de veure persones que estan aquí filant prima amb el jazz, no? I sobretot també alumnes de l'Escola de Música, gent de Balaguer que no està relacionada amb l'entorn, que tingui l'oportunitat de veure de primera mà doncs, aquests petits artistes, que seran grans artistes, no tinc cap dubte, crec que és una oportunitat tant pels que venen a tocar com pels que estan aquí i descobreixen doncs, aquest nou món que és el del jazz, que segurament no està tot arreu, però que també està molt bé aquesta promoció.
De fet, no hem d'oblidar que el nom és Jazz al Pati, és una mostra internacional de joves intèrprets.
Exacte. Exacte, és aquesta oportunitat també que se'ls dona als que estan doncs, entrant, endinsant-se en aquest món del jazz i de fet vam veure algunes actuacions amb gent molt jove, molt potent, que segurament que tindran un llarg futur i un futur molt brillant.
I acabem el mes amb un dels plats forts també de les activitats que es fan aquí a Balaguer. Vostè parlava abans de la Transegre, hem parlat també de l'Encontats i no podem oblidar de l'Arpia, també una festa medieval més que consolidada.
I tant.
Comencen les activitats amb el que és la celebració d'aquestes jornades del rei Pere el Cerimoniós, que ja arriben a la setena edició, i després la pròpia festa de l'Arpia. Aquest any el títol Supersticions i Creences, a més és un tema que porta moltes novetats perquè hi haurà una part esotèrica també.
Exacte. Que hi ha una miqueta cada edició hi ha estat, aquesta part, recordo amb els que tiraven amb els tarotistes, cartes, sempre hi ha alguna paradeta d'aquest estil, no? Perquè sempre està una mica relacionat amb tot aquest món medieval, no? Però aquest any s'hi posa el focus, no? Inclús es podran adquirir pulseres...
Aquest amulet,
aquestes supersticions, no? Això que ens ha de protegir, jo crec que també està endinsat dins d'una temàtica molt també de l'època i potser aquesta part més fosca, no? I que, bueno, que segurament que serà molt, molt inclús divertida i sobretot descobrir què pensaven, quines supersticions tenien, no? I que cap on anava, no? aquesta cultura de la por de les supersticions i demés. Jo crec que és molt important que també puguem conèixer diferents temes, no? Recordeu que cada any Arpia intenta centrar-se en un tema concret, aquest any toque aquest, també tindrem les mossades medievals, no ens podem oblidar aquesta participació de diferents...
Que ja comencen avui mateix, comencen avui dijous.
Exacte, aquesta oportunitat que tenen els diferents establiments de la ciutat per a demostrar doncs, aquestes tapes medievals o, bueno, i que també puguem descobrir, no? Que primer que s'hagin de trencar el cap a veure què ens oferiran i segon que nosaltres puguem anar a diferents bars, restaurants de la ciutat per passar aquests vespres i aquests dies gaudint d'aquesta gastronomia. Evidentment, tindrem també el Ball de l'Arpia, tindrem l'arribada dels comtes...
Aquest, a més, és molt espectacular aquesta baixada. Es fa des del Castell Formós.
Exacte.
Amb la representació com si fossin els comtes, com baixen del castell es fa el Ball de l'Arpia just davant de la plaça del museu, en la traca final al càrrec dels Diables de Balaguer.
Exacte, amb els Diables aquí sí que voldria fer aquest agraïment a les entitats de Balaguer que s'hi volquen, que poden ser els Diables, però també els grups de teatre entre actes o l'Orriu, que creiem que és molt important també que s'impliquin dins de la festa i aquí estaran tots vestits de medieval amb aquest seguici festiu que acompanyaran els contes. És importantíssim que la societat s'hi volqui en la participació. I per mi és una de les qüestions més importants que tinguis. A dir, nosaltres podem fer les festes per a que la gent gaudeixi, però és que, i el que sume que s'incorporin entitats de la ciutat. Vull dir, per això és un agraïment etern a les entitats que s'hi sumen en aquest sentit.
Recordem que la plaça Mercadal serà el centre neuràlgic on hi haurà l'espai de les tavernes, també hi haurà diferents parades medievals amb tot tipus de productes i a diferència d'altres anys, aquest any el que es fa és aquest campament medieval no es farà al riu sinó que es portarà també aquí al centre històric.
Exacte, el campament que sempre s'havia fet a baix del riu sí que és molt bonic perquè l'espai és espectacular, però sí que és veritat que ens quedava com una mica inconexe, no? el campament amb tota la zona del centre històric i aquest any el que hem fet és incorporar el campament a dins de la plaça del Mercadal, no? També tindrem aquest espai en el que podrem viure, conviure entre paradetes de formatges, de pizzes, de carn i tal, i el poblat medieval que estarà dins de la mateixa plaça. També no podem recordar que hi haurà la mostra d'antics oficis al carrer d'avall, per tant també convidar tothom que pugui veure, no? Això que cada vegada costa més de trobar, no? Doncs el cisteller, el ferrer, el vidrier, per tant també és una nova oportunitat perquè tots, petits i grans, puguem gaudir disfrutar i conèixer una miqueta més a fons la història en aquell temps.
I l'espectacular demostració de com es rentava la roba a la Reguereta.
A la Reguereta, a càrrec de l'Associació Dona Rural, que un any més es posarà al davantal, es posarà a ensenyar als més petits de la casa com es plegaven aquestes robes, aquestes teles, després les penjaran a la plaça de la Reguereta i crec que també és aquest plus que suma, perquè és una qüestió que si no és en festes com aquestes, això no ho veuríem.
Parlant que el centre neuràlgic d'aquesta festa és la plaça Mercadal, aquí hi haurà un gran escenari amb l'espai de les Taverners, uh-huh, i on hi haurà diferents actuacions musicals. Potser convidar la gent a que participi encara més de la festa amb aquestes disfresses que hi ha a disposició de tothom que es vulgui disfressar, malgrat sí, la temperatura que farà aquest cap de setmana.
Bé, doncs és tan fàcil com no posar-se molta roba a sota, no? Vull dir, a partir, o sigui, des d'ahir ja es poden adquirir, ja es poden llogar aquests vestits aquí a la plaça Mercadal. Ara no recordo si és el número 17 de la plaça Mercadal, crec, i doncs que vinguin, que agafin el seu vestit i que aquest cap de setmana, tots els dies, divendres, dissabte i diumenge, puguin venir doncs ben vestits de l'època, perquè Balaguer es transforma, el centre històric es transforma i torna al passat amb aquesta època medieval, i doncs que vinguin i formin part de la festa.
Un altre gran esdeveniment, i en aquest cas amb un esdeveniment molt més esportiu, és el Balaguer Showdown. Uh-huh. És la primera vegada que es fa aquí a Balaguer, és gràcies a Guanau Balaguer, al Joan Nieto, que ha tirat endavant aquesta proposta. Dos dies al camp municipal d'esports de Balaguer, 100 equips de 4 components cada equip, portant el món del crossfit, el cross-training a la ciutat de Balaguer.
I tant, aquest tema que està tan a l'ordre del dia que cada vegada hi ha més adeptes, oi? I doncs el que deia abans de la participació d'entitats balaguerines és que no puc més que agrair que la gent faci coses, no? Vull dir, el que és important és que les entitats de Balaguer se sumin, tinguin la iniciativa de fer coses per oferir a la ciutadania de Balaguer, i aquesta és una més. I és aquest mateix cap de setmana que serà al camp d'esports, al camp municipal d'esports, on podrem veure doncs aquesta disciplina del crossfit, que et dic, jo no sóc molt adepte, però anirem a veure tot el que fan, vull dir, són increïbles, tenen una força espectacular, entenc jo que hem de tenir una força mental també molt gran, i per tant agrair i bueno, felicitar per la iniciativa i evidentment també convidar a que un trosset, un ratet, també puguem anar-lo a veure.
Molt bé. Té una agenda molt plena, Paera, sí, ho sabem aquest cap de setmana, perquè entre altres temes també hi ha el frenar el Comte Jaume d'Urgell.
Exacte.
Que a més aquest any es fa una cercavila també pels carrers del centre històric, uh-huh, de tradicional ofrena floral i després una ballada.
Exacte, també tindrem aquesta ofrena floral al Comte Jaume d'Urgell, i evidentment que també hi serem, però és que no acabarem aquí, vull dir, també tindrem un dinar al carrer Major, que també l'associació gastronòmica ens ofereix l'oportunitat de poder dinar al carrer, doncs ben vestits, amb aquesta fira medieval, per tant, vull dir, sí, estem molt entretinguts i sobretot ja sabem que hi ha molta feina i moltes coses, però no pot haver cap excusa per quedar-se a casa, per tant, tothom que miri l'agenda i que vagi a gaudir d'aquestes activitats.
I si ens avancem ja el mes que ve, encara la festa de Sant Joan encara no s'ha presentat, s'ha de presentar, uh-huh, ja en donarem més detalls, però sí que tindrem a Balaguer el proper cap de setmana, és el Primavera Guany, serà el proper dissabte.
Exacte, el dia 7 de juny tindrem aquesta fira del vi que ja vam tenir l'any passat en el marc de la plaça del Morter i tota aquella zona. Creiem que va ser un èxit i aquest any doncs tornem a oferir-lo. Creiem que és important, no? Aquesta és una fira, diguéssim, com amb un ambient molt saludable, amb música, amb conèixer diferents DOs del nostre territori, diferents carpes amb productes gastronòmics del nostre territori, i per tant convidar també a tothom, no?, que s'apunti també a l'agenda, 7 de juny, Primavera Wine a la plaça del Morter.
Fa bo de beure una copeta de vi i prendre una tapa a la fresqueta del riu amb aquelles hores al costat de la plaça del Morter.
Exacte, no ens ho podem perdre.
Mm-hmm. Doncs fins aquí aquest directe a la Paeria. Ens tornem a retrobar amb la Paera en cap la propera setmana, serà el programa Actualitat Plural, i res, desitjar-li doncs que acabi de passar un bon dia, que tingui un molt bon ple i una molt bona festa de l'Arpia aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
Directe a la Paeria, el programa de Ràdio Balaguer que repassa l'actualitat de la ciutat i que compta amb la presència als estudis de la Paera en cap de Balaguer, Lorena González. Directe a la Paeria, un espai en què els oients també poden fer les seves consultes mitjançant el telèfon 973 44 52 00 o a l'adreça de correu electrònic radio@balaguer.cat, també al Twitter de la ràdio i al canal d'Instagram.